27 anys es compleixen avui dimecres de l'accident nuclear de Vandellòs 1, el més greu de l'estat espanyol i possiblement un dels més greus d'arreu del món. 27 anys després, avui volem fer una radiografia de la situació nuclear actual tant a Catalunya com a l'estat espanyol i per això ens acompanya avui en directe al nostre informatiu el coordinador d'Energia a Catalunya d'Ecologistes en Acció, Eloi Nolla. Eloi, molt bon dia.
Bon dia, caberos i caberes.
Una jornada en la que, ara ho apuntàvem a l'inici del programa, si hem de fer una radiografia cap al passat, si hem de mirar aquell 19 d'octubre del 1989, suposo que la pell es posa de punta.
Bé, sí, es posa de punta i la mirada cap enrere és, per part meva és la mateixa que la que pot tindre qualsevol calera i calera que es va veure afectat per aquell accident. Però si ho mirem doncs, d'una perspectiva més global, veurem de que aquell accident no deixa d'estar en el context d'una sèrie d'accidents que han hagut al llarg de la història de l'energia nuclear, Three Mile Island el 1979, Chernobyl el 86, Fukushima el 2011, quin serà el proper, no? I que han deixat un regarall de morts i una sèrie de conseqüències del medi ambient que a hores ara ja són irreparables. L'energia nuclear representa un risc inassumible, aquestes són les lliçons, les conseqüències d'aquesta explotació i amb el que ens hem de quedar. Nosaltres vam tindre la desgràcia de tindre aquest accident, dins d'aquesta desgràcia doncs sembla ser que no vam tenir que lamentar conseqüències, però esta és la història de l'energia nuclear, un bluff que s'ha creat, que es va crear en el seu moment, com l'energia del futur, que no ha aconseguit despegar de cap de les maneres, perquè a hores d'ara a nivell mundial representa en prou fins un 11% del total de l'electricitat que s'emet, i que representa seriosos problemes i perills pels humans.
Mm-hmm. Han passat, com dèiem, 27 anys, l'energia nuclear segueix funcionant i la majoria de les plantes atòmiques espanyoles continuen en actiu. Tot i això, amb diversos incidents, perquè així es qualifiquen, que han anat passant al llarg d'aquests anys, de fuites radioactives, per exemple, en el cas de Vandellòs 2, però d'altres que s'han anat reconeguent i que han anat sortint a la llum pública, però el cas més recent, podríem dir, o la notícia més recent, són les possibles peces defectuoses operant a les plantes d'Almaraz i les més pròximes a les dues plantes atòmiques d'Ascó. Una situació que també s'ha afegit, diguem-ne, una mica a tot el revulsiu que en aquests darrers mesos, en aquest darrer any, tot l'ecologisme, tot el sector ecologista està treballant ja de cara a l'any 2020, entre el període 2020-2024, perquè és quan les concessions a les centrals nuclears, a les plantes atòmiques, es van exhaurint. Per tant, també esteu treballant, en alguna forma, en que es vagin tancant progressivament i definitivament les centrals nuclears. Teniu clar que això és possible? Veu una possibilitat o és una lluita David contra Goliat?
A veure, la possibilitat hi és, el que passa és que políticament ha de ser viable, no? Políticament ha sigut viable que l'energia nuclear aquí a l'estat espanyol cada cop té menys incidència. Quan va passar l'accident fa 27 anys, representava el 50% de l'electricitat de tot l'estat espanyol. Ara en representa aproximadament un 1000%, segons l'any, entre un 18% i un 22%. Tinguem en compte que l'electricitat se'n produeix molt més en renovables. L'any passat, per exemple, va ser pràcticament la meitat de l'electricitat en renovable, comptant la hidroelèctrica, no?, que varia molt segons els anys, si és plujós o no és plujós. Per tant, possible és possible. Possible també és possible perquè s'han Garoña, hi ha tres reactors menys funcionant a nivell de l'estat espanyol que dels que hi havia quan va haver l'accident. Zorita ja no existeix, Vandellòs 1 està desmantelada i Garoña està parada perquè no funciona. Estan pendents a veure si finalment es decideixen o no es decideixen, però sembla ser que no tornarà a obrir. Per tant, el panorama és viable de cara a que es pugui fer un calendari de desmantellament de les centrals nuclears. La diferència entre propostes anteriors i el que proposem ara està en que per primer cop surt un plantejament, a més documentat, per part del conjunt de l'ecologisme social de tot l'Estat i de Portugal, que també estaven, van estar a la reunió en què es va constituir el moviment ibèric antinuclear l'any passat, el novembre de l'any passat, i que tornaran a estar al novembre d'enguany a Madrid, el 26 de novembre, que serem reunits a Madrid per seguir debatent en aquests temes. Per tant, sí, és viable i a més prevenim tots els casos, prevenim el cas o totes les possibilitats, prevenim el tema dels llocs de treball per la gent que actualment està en les plantes nuclears, prevenim el que pot passar o l'injecció econòmica que hauria d'haver en les comarques on han establert un monocultiu al voltant de l'energia nuclear i que els és difícil trobar altres tipus d'activitat econòmica que els hi pugui persistir. Hem previst també la substitució de l'energia que està portant els nuclears a l'Índia, que és al voltant del 20%, per substituint-ho per més renovables i per tot una, o sigui, tota una sèrie de mesures que, si voleu, després ho podem detallar més concretament, però que bàsicament estan en que, òbviament, les renovables aportarien molta més producció només pel fet ja de que, com sabeu, quan està entrant l'energia nuclear a la red que distribueix a tot l'Estat espanyol, red elèctrica, sovint han de parar els molins o han de parar altres tipus d'energies que podrien entrar i han de parar perquè no hi cap tota l'electricitat dins de la red. Això és un punt també molt important a tindre en compte a l'hora de les possibilitats de substituir aquest 20% d'electricitat de la nuclear.
Aquí és el que anàvem a parlar. Aquest tant per cent que representa l'energia nuclear dins del repartiment, doncs, de producció elèctrica a Espanya o a Catalunya, com s'hauria de substituir en un futurible tancament de centrals nuclears? Quina és la pressió, quin és el moviment que pretén tant el moviment ibèric antinuclear, com entenc també diferents entitats i ONGs ecologistes, pretenen donar a la llum en el llarg d'aquests pròxims anys per tal d'arribar a la pròxima dècada o almenys a la meitat de la pròxima dècada amb les centrals o la gran majoria de centrals nuclears tancades, i quina és la vertebració que hauria de fer el territori per tal de reconvertir-se en el model energètic? És un tema que a les taules de debat d'opinió econòmiques del territori, socials, si està treballant. Què passarà quan tancarà Vandellòs? Què passarà quan tancarà Ascó? Almenys a casa nostra, que és una mica mirant-nos al Melic, que és el que ens preocupa també com a moltes persones del nostre municipi que treballen directament a la central nuclear. I breument, què és el que, en l'àmbit energètic, com es pot substituir? Abans ens apuntaves algunes mesures. En l'àmbit de pressió, des del moviment, com actuareu o com teniu previst actuar? I en l'àmbit de la regeneració del sector de la indústria i dels serveis de producció d'energia, com es podria reconvertir el territori?
Bé, és moltes coses per dir-ho resumidament, no? Però bé, intentaré contestar a el que em pregunta, no? En el context del que és la substitució únicament tècnica, valorem que de l'ordre del 7-8% d'electricitat provinent de l'eòlica ja implantada, la que està funcionant, no de posar-ne més, es perd pel fet de tenir que parar perquè entri la nuclear. Per tant, pràcticament la meitat de l'electricitat que produeix l'energia nuclear la pot produir perfectament l'energia eòlica que avui en dia està implantada, ja, de les parts que existeixen. Hi ha un altre factor, que és el de l'exportació. L'any passat, el 2015, no vam tindre més que... només vam exportar 113 gigawatts d'energia, però els anys hem sigut netament exportadors al voltant d'un 10-12% de l'electricitat que s'ha produït a l'Estat espanyol, doncs ha fet cap al Marroc, Portugal, i també a la interconnexió amb França. França comprem i venem, perquè per molt dificultós que sigui per alguns entendre-ho, posem-li que també comprem fruites i verdures a l'estat francès que nosaltres produïm, o viceversa, no? És un mercat lliure i, per tant, l'electricitat forma part d'aquest mercat lliure exactament igual que qualsevol altre producte. Però amb el balanç d'importació i exportació, els últims 5 anys, a excepció de l'últim, hem sigut clarament exportadors al voltant d'un 10-12%. Més mesures que podem prendre. L'estat espanyol estem produint, encara hores del 2015, per produir un 20% de l'electricitat en carbó. Sí, en carbó, he dit, eh? És a dir, que és el que provoca més emissions, no?, de CO2 i de gasos d'efecte hivernacle. Mentre que les centrals de cicle combinat, tenim una aquí al costat a Vandellòs, que produeixen aproximadament una tercera o quarta part de les emissions del carbó, només van aportar a la xarxa elèctrica un 10%. Si invertim els termes, aquí tindrem un altre factor, que, perquè a més les de cicle combinat estan funcionant al voltant d'un 10-15% de la seva capacitat, tenim un altre factor que, a més, ens assegura el subministrament, ja no depèn de si fa sol, si fa vent, sí, assegura el subministrament, i, a més, com que ja hem tancat les de carbó i hem baixat les emissions, ens permet estar dins dels límits que ens marca la Unió Europea en quant al nivell d'emissions, i a la vegada també ens aporta uns 4.000, concretament a Catalunya tenim 4.000 megawatts de cicle combinat, que garanteixen la substitució total de l'energia nuclear.
Si et sembla, Eloi, passem ja a l'àmbit de què fareu des dels moviments del moviment antinuclear ibèric, què fareu des de les entitats ecologistes?
Bé, les entitats ecologistes hem redactat un pla i ja estem fent determinades accions. Hem fet, per exemple, mobilitzacions, que és la nostra, i nosaltres no manem a l'Estat, mana un govern, i per tant el que podem fer són accions per a cridar l'atenció a l'opinió pública, per anar cridant aquesta opinió, fer-la favorable, de manera que al final el govern de torn hagi d'acabar tancant. Hem fet la baixada del Tajo, juntament amb els portuguesos, reivindicant el tancament d'Almaraz. Hem fet una sèrie de concentracions també per tot el que és la mineria de l'urani, amb la que s'ha implicat també l'Estat, que vol obrir noves canteres d'urani, i estem promovent, i encara no ho hem fet públic, i potser serà el primer cop que ho diem en públic aquí a la Cala Ràdio, estem intentant promoure, estem sondejant a veure quines possibilitats hi haurien d'organitzar una iniciativa legislativa popular per a discutir-la a nivell del Congrés de Diputats i que aquest Congrés de Diputats es manifesti majoritàriament a favor d'un calendari de tancament. A part de qui governi, sabeu que hi ha una majoria que la majoria està precisament a l'oposició en aquests moments al Congrés de Diputats, i per tant és una cosa que és perfectament factible, perquè a la campanya electoral tant el Partit Socialista com Podemos com altres grups més minoritaris es van manifestar a favor d'aquest calendari de tancament. Per tant, és una possibilitat que tenim. Això s'acabarà decidint el dia 26 de novembre en aquesta reunió, si iniciem aquesta ILP o no la iniciem. Òbviament hi haurà xerrades, hi haurà tot tipus de conferències sobre el tema, però ara ja m'allargaria massa, suposo, i bàsicament us puc deixar amb aquestes quatre pinzellades.
I com a darrer tema que t'apuntava, ja per acabar el temps d'entrevista que hem compartit amb Eloi Noia, coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, si haguéssim de sintetitzar molt breu què és el que caldria fer el territori per reconvertir-lo d'un territori nuclear a un territori amb altra producció d'energia, amb altra indústria. Breument, quines són aquelles accions clares, bàsiques, que s'haurien de produir?
A veure, en el cas de Vandellòs ho tenim clar. És una zona costera amb possibilitats de sortides cap al turisme, i, per tant, és una zona que té alternatives econòmiques. En el cas de la Ribera d'Ebre, ens ajuntem al tema de la fàbrica de Flix i s'ajunta el tema nuclear. Per tant, vull dir, tenim greus problemes per a trobar alternatives. Òbviament, alternatives d'injeccions econòmiques per reactivar l'economia de la zona, ja que són zones que s'han basat en l'energia, és a dir, el seu desenvolupament econòmic l'han basat en l'energia, podria ser pues, perfectament implantar tota una sèrie de fàbriques o d'instal·lacions de producció d'energies netes, és a dir, per exemple, pales d'aerogeneradors, plaques solars, etc. Aquesta podria ser una aposta econòmica. De tota manera, això ho han de decidir els ciutadans i ciutadanes de la zona. I jo penso que el que ha de fer el govern en aquest aspecte, de cara a la subsistència econòmica d'aquestes zones, és injectar una forta injecció econòmica de manera que se'n puguin sortir i que siguin ells qui decideixen quines alternatives econòmiques volen pel seu territori, pel lloc on estan treballant.
Helena Olla, coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Temps de l'Actualitat a la Cala Ràdio, per haver mirat en aquesta jornada, aquesta efemèride assenyalada, es compleixen 27 anys de l'accident nuclear més greu de l'estat espanyol. A Vandellòs-1 fet aquesta radiografia de la situació de l'energia nuclear, també de l'energia arreu de l'estat espanyol, de la península Ibèrica i dels possibles factors que podrien portar doncs, a portar la pròxima dècada doncs, ja un estat sense nuclears i també quina és la reconversió, què són les mesures que s'haurien de prendre tant des de l'àmbit social com també des de l'àmbit polític per a reconvertir-ho tot plegat. Eloi Nolla, moltíssimes gràcies.